Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara i fins a les 4. Fins ara us hem explicat com el Parlament de Catalunya ha tombat el decret del lloguer de temporada i d'habitacions. És el decret amb què el govern d'Esquerra Republicana volia evitar que aquest tipus de lloguer, per temporada o directament per habitacions, s'escapés al control de preus. Junts hi ha votat en contra, el PSC s'hi ha abstingut amb l'argument que el govern va tirar endavant sense consens polític quan ja estava en funcions i a les portes de la campanya per a les eleccions catalanes del 12 de maig. Per unes coses o unes altres, la realitat és que el decret no entra en vigor, decau, i per tant no es podrà fer aquest control dels preus d'aquestes modalitats de lloguer, el de temporada i el d'habitacions. La campanya per les europees, de fet, arrenca aquesta pròxima mitjanit oficialment amb el debat obert sobre possibles pactes amb una extrema dreta que puja a totes les enquestes. També a la d'avui del 6, que pronostica una victòria del PSOE a nivell espanyol amb 5 punts d'avantatge respecte del Partit Popular, que quedaria segon, i també pronostica aquesta pujada de l'extrema dreta de Vox, com dèiem. I també ens hem fixat en la demanda dels Mossos d'Esquadra per tal d'endurir la llei contra els lladres de coure. Reclamen els Mossos que se'ls pugui jutjar per pertinença a grup criminal, cosa que comportaria penes de fins a 8 anys de presó, i que, per tant, se'ls deixi de condemnar per delictes de furt, que sempre s'acaben amb una multa. Mentre algú no entomi aquesta reforma, però els Mossos el que faran és posar més policies a vigilar les estacions de trens i les deixalleries, perquè tenen clar que en un 10% dels casos actuen aquestes deixalleries en connivència amb els lladres. A banda de tot això que us hem explicat a la primera hora, què més podem explicar a aquesta hora, Sara Riera?
Doncs que Ferran Torrent, Alfons Pérez i la traductora Marta Pera Cucurell, entre altres, han estat guardonats amb els Premis a la Crítica dels Escriptors Valencians. La 34a edició dels guardons també ha premiat Juanjo García, Sonia Alejo i Aitana Guia. A banda de la qualitat de les obres, els jurats de les 6 categories han destacat la varietat d'estil, recursos i realitats que mostren en la nostra llengua. Els premis s'entregaran el divendres 7 de juny a València. I de la crònica internacional, la Xina, que mostra múscul militar davant un govern taiwanès que manté el discurs independentista. El règim xinès, que reclama la reincorporació d'aquesta illa, ha començat ara a fer maniobres a la zona com a resposta al discurs d'investidura del president de Taiwan. Anem fins a Pequín, Francesc Canals.
Obres per terra, mar i aire, que ha qualificat de càstig per les paraules, diu, favorables a la independència del nou cap d'estat taiwanès en la seva investidura dilluns. Tampoc avui s'ha vist particularment alterada la vida a Taiwan, acostumada la població a les intimidacions xineses, com les cada dia més nombroses incursions dels caçabombarders de Pequín a la zona d'exclusió aèria. En l'escenificació del pols, Taipei tampoc es queda enrere. Sentim el president taiwanès, Lai Ching-te, en una visita avui a les tropes.
Treballem plegats per mostrar al món la nostra determinació per protegir el Taiwan democràtic.
Per la seva banda, el portaveu xinès ha reiterat l'advertiment als Estats Units perquè deixi d'interferir en els afers interns de la Xina amb la venda d'armes a Taiwan.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
D'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot a punt?
Sí.
Ferran ja ha fet tots els exercicis necessaris amb el micròfon, l'ha pujat, l'ha baixat, l'ha tirat a la dreta, clar, a l'esquerra...
He de vigilar molt en compte perquè els oients ja ho saben, que l'Òscar és jefe, és cap d'informatius de la casa, aleshores, clar, el micro no... I he de mirar de que
no... Ho han millorat, abans ho dèiem amb l'Enric, i ara, si tu bellugues el teu, no es belluga el meu. Guaita, veus?
Ostres!
Ah, això és una gran novetat. En
bueno, és que com es nota que ets jefe. És que som el jefe.
No.
Perquè la setmana passada...
Et diré una cosa. Es demostra efectivament qui mana de debò. Saps qui va avisar? L'Enric Vidal, el tècnic. Aquí el tens. Guaita el com riu.
Vale.
Ell va avisar. Mentre jo em queixava en antena, ningú no va fer cas. A la que el tècnic va...
La setmana passada es va dir això, és veritat.
Sí,
exacte, que ho va dir ell.
Clar,
ho va dir amb un tècnic. I veig que en una setmana, pim-pam, eh?
Perquè fa dies que durava això, eh?
Sí, fa mesos.
Des que van fer les obres a l'estudi.
Però l'avís seriós va ser la setmana passada.
Va, jo crec que llavors a l'Enric li haurien de...
L'Enric és qui mana de debò.
I aquí doblar el sol.
Hi ha hagut una eficàcia. Sí, després es critica... Veus?
Ara t'ha agradat, eh? Perquè ara vas tocant com l'any.
Sí, no, clar, perquè ara no molesta l'Òscar.
Ara estàs suelto.
Això demostra la importància del sotogoverno.
Home, sense cap mena de dubte. Al final són els que manen realment en el dia a dia. Això aquí i a tot arreu. Ara, en teoria, hauria de dir allò del primer tema ens ve des de fora. Avui, però, la Llucia Ramis ens fa el salt, tenia un compromís, no se'l podia saltar, i, per tant, no hi ha dèria. La setmana que ve recuperem la Llucia. Hi ha dues opcions.
El farem potent.
Que anem directes als temes del dia, o hi ha algú que voluntàriament vol fer dèria. Vosaltres trieu. Voleu fer una dèria? O sigui, voleu comentar una dèria?
Això és un atracament o algú va preparat?
No, algú va preparat.
Bueno, algú va preparat.
Clar, està. La lleugera.
Ja ens hem mirat i hem dit, no, ha de ser la lleugera.
Enric, tu tens la música de dèria? Sí? A veure, posa-la. Anava a dir que per voluntat popular, però en realitat no, per voluntat individual, Isabel Lleuger vol fer una dèria. Per tant, tu mateixa.
A veure, és un tema molt delicat i molt sensible, eh? Jo us he de dir. A mi em preocupa des de fa molt de temps una qüestió, i és que, ja ho sap molt greu pels senyors, eh? Però avui us toca el rebre.
Ha passat,
quan els senyors aneu al lavabo, sí, val, a fer allò que no podíem dir la setmana passada, que jo deia que això de pixar era un verb que no s'hauria de fer servir, jo he comprovat moltíssimes vegades que sortiu sense rentar-vos a les mans. Per què? I llavors doneu la mà a algú. Jo això ho trobo ja tremendo, tremendo, tremendo. Per què? Perquè a vegades aquells lavabos que són compartits, que són unisex i que tu vas, per exemple, darrere d'un senyor, comproves que no hi ha cap paper d'aquests d'aixugamans en la paperera corresponent. Per tant, penses, aquest senyor que acaba de sortir, el molt marrano, no s'ha rentat les mans. I després saluda i dona la mà, etcètera, etcètera. I us asseguro que si féssim l'exercici i fóssim sincers i responsables, gran nombre de senyors, que segur que els que estem presentats avui aquí, no, fa això. I em sembla una autèntica marranada. Hi ha algú que defensa que és que no, que és que les seves parts púdiques són molt netes, etc. A mi em sembla una autèntica marranada i imperdonable. Una vegada jo estava en un dinar, i estava en un dinar particular, a casa d'uns senyors que ens havien convidat una parella, tot el dinar fantàstic, i un dels amics va anar al quarto de bany, i quan va sortir em va fer com un gest carinyós a la cara, hombre, lleuger, i jo li vaig dir, tens la mà calentona. O sigui, em consta que no t'has rentat les mans. O sigui, com t'atreveixes a tocar-me sense rentar...
T'havia posat a la butxaca.
Sí, hombre, sí, hombre, s'ha acabat de follar. Per tant, res, és una dèria que ja sé que
igual,
segurament...
Igual tenia un aixugamans d'aquells d'aire calent
qualsevol
i
excusa... No, era un domicili particular. Qualsevol excusa us podrà, o els hi podran, els senyors que realment se sentin interpel·lats, servir d'argument com per dir que no, que sempre es renten les mans. Jo crec que, lamentablement,
Ferran,
no
us Casas
renteu
s'està contenint perquè vol respondre.
Jo, 90% de les vegades, em rento les mans. Mentiria si digués que sempre, però la immensa majoria de les vegades, i a vegades el que faig és que surto del lavabo amb les mans mullades, perquè als
molt
llocs
millor
públics hi ha una cosa que m'emprenya molt, no m'agrada gens, és dir, a mi m'agrada netejar amb una tovallola de paper o de roba. Evidentment,
en un lloc... És una mica marrano, quan hi ha una tovallola fa molt de dies...
Evidentment, en un lloc públic ha de ser de paper, perquè de roba seria una porcada. Però el que no m'agrada gens són els assecadors d'aire. I per això moltes vegades surto amb les mans mullades o me les aixugo al pantaló. Bé. Perquè, no sé, m'incomoda molt, estriga molt, ho trobo molt poc pràctic.
Val. En canvi, el 10% agafar... l'haurem de corregir. El 10% restant l'hauríem de corregir.
Sí, en canvi, vull dir, agafar una tovallola d'aquestes de paper o que s'estira, pim, 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 és perfecte.
Jo juraria que me la rento sempre.
També el condicional també l'hauríem de corregir.
Ara mateix em costa recordar algun dia que no me la renti, però...
Jo crec que també, però dic 90% per no quedar...
Diria que sí, però, escolta'm, les generalitzacions estan bé, vull dir, cadascú que es doni per al·ludit o no, i en tot cas fem una crida a tothom que sigui net, i en el cas particular dels homes, doncs que si aneu a fer allò que Isabel Lleuger no vol dir, que és pixar, doncs que us podeu rentar les mans, us heu de rentar les mans en acabar.
En aquest país, ara, diguem-ne, deixant de banda l'exemple concret, la dèria concreta, sí, de la Isabel, en aquest país va semblar que descobríem que rentar-se les mans era important durant la pandèmia.
Sí. Hi havia cartells fins i tot ensenyant-te com t'havies de rentar les mans, que dius, bueno, escolti'm...
T'ensenyaven com t'havies de rentar les mans, durant quants segons, com havies de fregar...
Van fer moltes rocades, eh?
Fins a on havies de fregar...
Te'n recordes allò de desinfectar la compra?
Despullant-se quan arribava a rocades...
Jo tampoc, però van fer moltes rocades.
Jo confesso que jo havíem arribat a tornar del supermercat i despullant-se en el replà per entrar sense res, sí, jo no ho havíem fet.
Hi havia veïns mirant per l'espia, a veure què veien.
Si es rentava rentaven les mans i si es despullaven el replà. Però no, el de rentar-se les mans, ara ho deia en el sentit d'aquests cartellets que ens van ensenyar a rentar-nos les mans, eh? Però sí, el de rentar-se les mans per tothom, no només pels senyors, és important.
Sobre les,
bueno, sobretot pels senyors.
Sobre les manies...
Perquè es toquen el pito, ara era així, es parlen en plata.
Sobre les manies, lleuger, que tu tens la mania a la paraula pixar, hi ha de tot, perquè...
Un company... Cada vegada que ho dius em fas un mal al cor, ho saps, no?
Ja ho sé, per això ho dic moltes vegades.
Cruel.
Un company del Departament d'Esports, l'Oriol Rodríguez, diu: ni els poms de les portes s'han de tocar als banys públics. Quin fàstic.
Molt bé, molt bé.
Aquest és el teu equip, eh?
Com entra?
No, mira, tu agafes aquest tall de paper que diuen Ferran, vale? Aquest tall, no, si un, tall, entrar... un tall de paper de vàter. Depèn de lo fastigós que estigui al quarto de bany o al lavabo, jo faig això, jo agafo un tall de paper de vàter i començo a obrir portes, perquè em sembla... I després has de dinar, per exemple, no? I penses, això és una marranada. Vale, ja està, ja està.
Doncs queda reclamat, eh? Perquè tothom sigui el més net possible i que tothom es renti les mans després de fer les seves necessitats de pixar lleuger, t'ho dic directament. Passen 11 minuts de les 3. Com que estem en aquesta època postelectoral a Catalunya, qualsevol cosa que passa al Parlament de Catalunya el mirem amb lupa i en traiem moltes conclusions. No sé si a vegades si sobreinterpretem les coses o no, però avui hi havia cert interès perquè hi havia alguns dels decrets que va aprovar el govern de la Generalitat ja en funcions, pràcticament a tocar de la campanya electoral, pràcticament a les seves últimes setmanes. Avui havien de passar la revàlida al Parlament de Catalunya. I podríem dir que del que ha passat avui al Parlament de Catalunya queda clar, per si algú tenia algun dubte, que les negociacions per la investidura doncs no seran gens fàcils. Avui el Parlament ha tombat la regulació del lloguer de temporada que proposava el govern d'Esquerra. Ha estat amb els vots en contra de Junts i amb l'abstenció del PSC. En canvi, el govern en funcions sí que ha tingut més sort amb dos decrets de sequera que sí que han tirat endavant. Un estableix límits d'aigua als establiments turístics i l'altre d'ajudes a la pagesia. En el cas dels lloguers, com dèiem, ha tingut el decret el suport d'Esquerra, els Comuns i la CUP, i en canvi el no de Junts, de Ciutadans i de Vox i l'abstenció del PSC. Des del PSC han justificat l'abstenció argumentant que no hi va haver debat i que podia crear inseguretat jurídica. La número 2 dels socialistes, Alicia Romero, ho explicava així.
Hem de generar certeses, hem de generar estabilitat, seguretat jurídica als ciutadans i creiem que aquest decret no ho fa. I després un altre molt important que la consellera feia menció, que és l'efectivitat d'aquest decret. Si nosaltres fem lleis o fem decrets però no pot ser efectiu, no resolem els problemes.
En canvi, des d'Esquerra Republicana, que són els que defensaven el decret, s'ha parlat de sociovergència. Ha estat el diputat Jordi Orobitg.
Dic que ens trobem amb la síntesi d'aquesta legislatura. Escolti'm, aquí hi ha un acord de facto entre el grup de Junts i el grup del PSC per impulsar una sèrie de polítiques que no tenen a veure amb l'interès ciutadà. Perquè jo he escoltat la portaveu del grup de Junts parlant el sector, i amb el sector de la ciutadania qui hi pensa.
Més enllà de la picabaralla política i quines incidències pot tenir això en les negociacions per tal d'investidura o perquè doncs triar la mesa del Parlament, etc, cal recordar que aquest decret el que buscava era acabar amb la picaresca. La llei del govern va aprovar fa un mes per complementar la llei estatal d'habitatge. Què volia frenar? Doncs aquella picaresca per tal de saltar-se el topall en els preus a les zones tensionades. Definia què és el lloguer de temporada. Per exemple, qualsevol lloguer que no fos vacacional havia de tenir un límit de preu i dipositar una fiança igual que la resta. Això incluïa pisos d'estudiants o persones que venen una temporada a treballar aquí. I el lloguer d'habitacions estipulava que la suma total de preu de les habitacions llogades no podia superar el màxim d'un lloguer de pis sencer. Perquè què feien els propietaris? Tenien un pis en lloguer i per estalviar-se el topall que marcava la llei estatal, el posaven com si fos de temporada, com si fos, és la clau, i en realitat estaven llogant-lo per anys i panys, i en canvi se saltaven el topall argumentant que era un lloguer de temporada. Això intentava acabar amb aquesta pràctica, aquest decret, que finalment no tira endavant. Veurem si es torna a negociar quan hi hagi nou Parlament i nou govern. En traiem moltes conclusions, poques conclusions, o què n'hem de fer?
Home, algunes pistes, no? Parlem del decret o parlem de la implicació política?
Primer una cosa i després l'altra. No m'ho barregeu tot, que si no serà una mica embolicat.
Doncs per on vols començar?
Vinga, tu mateix tria.
Bueno, doncs parlem pel decret. Jo crec que és evident que aquí hi ha una situació d'emergència, hi ha una situació d'emergència a Barcelona i a les ciutats de l'àrea metropolitana. Es parla de que cal augmentar el parc públic d'habitatge protegit i de lloguer. És evident. s'ha de fer, però aquesta no és una solució immediata. Les administracions no tenen tots els recursos que voldrien per poder-ho fer, i també hi ha una altra via, en paral·lel, que és la regulació, i evitar, doncs, aquesta picaresca que deia l'Òscar, aquestes males pràctiques. I a mi, doncs, em sembla important fer-ho. I escoltar que els partits que estan en contra d'això, o bé perquè creuen que el mercat es regula sol i es regula bé, o perquè creuen que tenen altres solucions, com construir més habitatge públic, doncs argumenten contra aquesta regulació, la veritat és que em sembla molt, molt difícil d'entendre, quan és evident que quan s'ha fet regulació, quan s'ha fet regulació de lloguers, per exemple, a les zones tensionades, doncs això ha tingut un efecte positiu a la contenció dels preus. I si no funciona prou, doncs la legislació i els governs han de ser prou àgils com per anar adaptant la legislació a les noves casuístiques que es donin, perquè no farem allò fer així amb els dits i ens trobarem amb que hi haurà 100.000 pisos més a Barcelona per poder gestionar tota la demanda que hi ha. Per tant, la regulació és necessària, i una regulació a favor de la gent que viu a Barcelona.
Jo crec que és un error que no s'hagi aprovat aquest decret. És evident que el tema de l'habitatge és un problema, i vetllar, diguem-ne, Ferran, jo diria per Barcelona i per d'altres zones on també hi ha problema d'habitatge.
Barcelona
el problema
és més greu, però sí,
però,
no,
però
no, és
el problema de l'habitatge no,
a totes les ciutats.
No és,
sí,
diguem-ne,
tens raó,
exclusiu
sí,
de Barcelona.
Ciutats.
I ja em sembla són 140 municipis que estan...
Zones tensionades,
són diuen, zones sí. tensionades, i que, per tant, sí. la regulació és important. Jo crec que aquest és un dels grans temes que sempre es plantegen, no? Ara venim d'una campanya, ara venem a una campanya europea, potser no se'n parlarà tant, però en tot cas el gran repte de les polítiques socials i de l'habitatge està sempre, sempre present, i en canvi no es resol, no? Avui hi havia, diguem-ne, com una petita oportunitat de començar a posar un pedaç, i no s'ha fet. Jo crec que seria molt desitjable que finalment totes les promeses d'habitatge social es complissin. Cal pensar en on hauran d'anar a viure els joves que no tenen prou recursos per pagar els lloguers que s'estan demanant a les ciutats i municipis de Catalunya. Doncs és un repte, perquè si no, doncs, bueno, la majoria han d'acabar marxant del seu lloc d'origen, i al pensar en persones que en un moment donat puguin tenir dificultats, doncs igual. Per tant, jo crec que avui el que podem dir és que és un error, i que a més continua sent una assignatura pendent per tots aquells partits que diuen que volen fer govern.
Jo estic d'acord amb que el tema de l'habitatge és un dels grans temes que ens hauria de moure l'agenda política de qualsevol govern. I, per tant, el tema de l'habitatge aquí i a la resta de l'estat espanyol és un tema amb unes singularitats que preocupen, perquè la realitat és que els joves no tenen possibilitat de llogar habitatge en condicions, segueixen havent de compartir. Després hi ha tot un mercat, com apuntàveu, no? D'aquesta lloguer d'habitacions, fer lloguers de temporada, i que, per tant, cada 11 mesos hi ha una reconversió d'aquest lloguer, i si no estàs d'acord amb aquest preu, doncs et fan fora, etcètera. Hi ha totes les trampes possibles perquè sigui un mercat que vagi contaminant-se i pervertint-se en si mateix, no? Jo crec que no es pot desvincular el fet de l'aprovació o no del decret del moment polític, també, eh? És a dir, jo crec que estem en un període electoral, que lamentablement, encara que siguin les eleccions europees, per tots, doncs és un moment on cadascú vol comprometre's el menys possible, i a la vegada deixar petja d'una manera determinada, i jo crec que és un error. És a dir, jo crec que des de la perspectiva ciutadana el que caldria esperar és que qüestions com aquestes, si estiguem o no en període electoral, això es pugui decidir. Faig un enllaç amb el que ha passat a la resta de l'Estat, no? També, és a dir, també el moment polític, crec que la llei del sòl, que ara en parlarem, no? Ha condicionat una determinada decisió, no? I després també em sembla que ja ho ho hem dit en aquesta taula, no? Però que la voluntat de consens en un tema com aquest ha de ser imperiosa per part de tots els partits, no? I per tant, cadascú argumenta, no? Junts per Catalunya ha votat en contra, per tant, no només ha considerat que no era el moment, sinó que senzillament està en contra d'aquest decret i per tant no contempla o hauria de reconvenir-se aquest decret a l'hora de plantejar-se. El PSC s'ha abstingut, per tant, el que dona a entendre és encara en volem seguir parlant, i jo crec que hi ha urgències necessàries a Catalunya i a la resta de l'Estat que fan que qüestions com aquestes, més enllà que estiguem en període electoral, cal mirar-les de clara. I la realitat és que el mercat de l'habitatge, el mercat dels lloguers i la regulació dels lloguers genera una inseguretat jurídica. I, per tant, no sé fins a quin punt, quan el PSC fa el discurs de aquest decret augmenta la inseguretat jurídica, que jo no dic que no sigui cert, ens haurien d'explicar el què i el com.
No, i sobretot quina és l'alternativa. En tot cas, jo no estic massa d'acord amb el que ha dit la Isabel, de que ella vincule la votació de Junts i el Partit dels Socialistes al moment polític. Jo crec que més aviat és coherent amb el que aquests partits han expressat en els darrers anys. És a dir, si mirem Junts amb això, ha fet, diguem-ne, un tomb, sobretot des de que va sortir del govern, va deixar de compartir govern amb Esquerra Republicana, i el partit va decidir marcar més un perfil més liberal i posar de nou damunt la taula doncs alguns temes en política fiscal, com l'impost de patrimoni, l'impost de successions, i ja van començar a desmarcar-se d'aquesta regulació del mercat de l'habitatge. I, de fet, a la darrera època, com a consellera del seu mandat, Lourdes Ciuró va ser crítica amb la regulació del lloguer. I el PSC tampoc ha sigut massa favorable. És a dir, quan el govern de la Generalitat i Esquerra Republicana, que amb això sí que l'han acompanyat, els Comuns i la CUP, ha intentat regular l'habitatge, o quan s'ha intentat regular en matèria d'habitatge a Barcelona, no? Per exemple, aquella salvaguarda del 30% de les promocions per vivenda protegida, el Partit Socialista hi ha estat en contra. És a dir, el Partit Socialista amb aquest tema té una posició, diguem-ne, més aviat liberal, o algú fins i tot diria més aviat de dretes. I ha sigut també un focus d'enfrontament entre el Partit Socialista a nivell espanyol, malgrat que el PSOE té amb això unes posicions sovint més progressistes que el PSC, però també el PSOE amb això ha topat amb Podem primer, amb Sumar després, i amb Esquerra Republicana i amb Bildu al Congrés dels Diputats. Per tant, aquests dos partits és evident que no ho veien amb simpatia tot això. Ara, és evident també que això té lectures polítiques en clau del moment actual, no? I segurament, doncs, allò que va dir Pere Aragonès la nit electoral, de que com que el Partit Socialista i Junts comparteixen el model de país a nivell social i econòmic, el que han de fer és posar-se d'acord, doncs avui ho veieu com allò que vaig dir, doncs, era cert, tenia raó, volíem regular els lloguers i la sociovergència l'un per l'altre s'han posat d'acord per no fer-ho?
Jo de totes maneres crec que jo diria, un, que pel que fa al contingut del decret, o el mercat es regula, o si esperem que es reguli sol, estem...
Ja sabem on acaba.
Ja sabem on acaba, sí. No? És a dir, anirà rampant cap amunt, sí, ja sí, està. Sí. Dir, això és més que evident. Per tant, si diguem-ne, és l'única via per salvaguardar, diguem-ne, el dret a l'habitatge que té tothom. Jo no crec, diguem-ne, que la no aprovació d'aquest decret ens indiqui que anem de ple a una sociovergència, molt menys. Crec que l'única cosa que indica és que les negociacions són molt incipients i tothom marca territori. I, per tant, em sembla evident que els altres dos partits, diguem-ne, que poden estar involucrats en algun govern, doncs no li regalaran a Esquerra Republicana l'aprovació d'un decret per la via de la Diputació Permanent. I, per tant, ja no tant en el context de l'inici de la campanya de les eleccions europees, sinó en el context de les negociacions que ja estan havent, jo crec que el decret de
avui... Ni estan havent.
I qualsevol... Bueno, hem de suposar que algú està fent alguna cosa.
No? Ara
això passa molt per sota del radar, eh? Sí, sí. Sí.
Hem de suposar que algú, diguem-ne, es pren el calendari seriosament. Però, en tot cas... Jo diria que més enllà de les eleccions europees, això està més en el context de les potencials negociacions que algú cregui que ha de fer, i que, per tant, això pot passar amb el decret de lloguer i pot passar amb d'altres coses que hagin de passar per la Diputació Permanent durant els propers dies.
Doncs mira, això que deia la Mònica sobre les negociacions, deia el Ferran, però n'hi estan havent o no? Avui tenim algunes cosetes... Ha passat pel matí de Catalunya Ràdio el negociador dels comuns, David Cid, que ha matisat les paraules que ahir va fer Jaume Asens sobre el Hard Rock. Al matí de Catalunya Ràdio, David Cid ha avisat que només seran els comuns en un govern socialista si s'enterra aquest projecte del Hard Rock. Sentim el que deia ahir el candidat a les europees Jaume Asens, que era més lax, podríem dir, sobre el Hard Rock. Ho feia en una entrevista a la cadena SER.
Jo crec que no es pot anar a les negociacions amb línies vermelles. És una mala pràctica. Tu vas amb exigències, això sí. Els programes tampoc es poden convertir en taules de Moisès inamovibles.
I, en canvi, avui, un dia després, David Cid, aquí al matí de Catalunya Ràdio, deia això.
I nosaltres abordarem la negociació perquè no tiri endavant per ser el govern i, per tant, nosaltres només serem en un govern en el qual es descarti el Hard Rock. Crec que el Hard Rock és imprescindible que ho abordem amb la negociació i per nosaltres, no només el Hard Rock, ara després també entrarem, evidentment, el que té a veure amb l'accés a l'habitatge, que és el primer problema de país, l'educació i la sanitat, però no me n'amago, el Hard Rock formarà part de la negociació, serà un element central en la negociació de qualsevol acord de govern.
Jo, de les paraules de David Cid, em quedo amb el serem en el govern.
Ah, exacte, és que t'anava a dir.
Perquè és veritat que el que ens diuen des de l'entorn de Salvador Illa i del PSC és que la fórmula que preferirien els socialistes, si és que se'n surten, és un govern en solitari.
És que no els hi volen.
I en minoria.
És que no els hi volen. El que no diu David Cid és nosaltres només donarem suport a un govern del PSC si no hi ha el Hard Rock. En tot cas, el que demostra, perquè... tampoc estava en el govern d'Esquerra Republicana, els comuns. I, en canvi, sí que van convertir el Hard Rock en una línia vermella i sí que el van convertir en un sine qua non amb el tema dels pressupostos. Jo crec que tot això el que ens demostra és que els comuns tenen un preu per Esquerra Republicana, que és un preu alt, i és legítim, i és lícit, i només faltaria, i tenen un altre preu pels socialistes, que és un preu molt més barat. Això, vull dir, això és factual. Vull dir, això ha passat a l'Ajuntament de Barcelona, ha passat al govern espanyol, és a dir, als comuns els hi és molt natural pactar amb el PSC, no els hi genera cap problema, consideren que és un partit super d'esquerres, el partit dels socialistes, i en canvi els hi costa molt arribar a acords i tenir una relació ben greixada amb Esquerra Republicana. I, de fet, quan l'hi han tingut durant aquests anys, fins a l'enquesta convocatòria d'eleccions, era perquè Ada Colau necessitava que algú li aprovés els pressupostos. No perquè hi hagués una voluntat de posar-se d'acord i una voluntat de les esquerres de treballar conjuntament de que els comuns volguessin fer aquesta aportació. Jo crec que queda demostrat, diguem-ne, i això no és ni bo ni dolent, diguem-ne. És un fet que per Esquerra Republicana el preu és un i pel Partit Socialista el preu és un altre.
Jo crec que, evidentment, totes les frases i totes les gestos que estem visquent ara, jo crec que s'han de llegir també amb clau d'aquell futur, el futur de la governabilitat de Catalunya. I, per tant, deixem... tornar a pescar el que parlàvem abans, no? El fet de que el PSC s'hagi abstingut en el tema d'Esquerra Republicana, en el tema del control dels preus del lloguer, pot donar informació d'aspecte de dir, escolta'm, en un futur govern, si ell acaba sent president, potser us oferirem que aquest decret que ara mateix nosaltres no hem ajudat a aprovar, doncs formi part dels pactes, no?, d'un futur i que, per tant, formi part de la negociació, com ara aquestes declaracions dels membres dels comuns, no? Jo crec que tot el que estem visquent està sostret i va consustancialment lligat al que pugui passar en un futur en el govern de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, més enllà de que estiguem en un període electoral i que tothom vol que el seu partit marca diferències respecte al seu rival immediat o aquell rival que té una distància més grossa, jo sí que penso que els comuns és probable que en el tema del Hard Rock, perquè fixeu-vos que avui Asens i Cid deien coses doncs diferents i en canvi formen part del mateix partit i en teoria defensen una mateixa manera de desenvolupament de país i de territori, probablement estem iniciant un camí que dongui peu a que en un futur, depèn de com es contempli el tema del Hard Rock, els comuns puguin dir no hi estem del tot d'acord, no hi estem del tot d'acord, però en aquesta parcel·la ens sembla que hi ha una sèrie de compromisos adquirits, com aquell que va adquirir Esquerra Republicana amb aquella renovació dels pactes del subsol que estava ubicat al Hard Rock. Doncs això ho hem de mantenir i hem d'entomar i solucionar això que tenim de la millor manera possible perquè en el territori hi hagi el desenvolupament necessari sense que hi hagin els greuges que puguin implicar a nivell de turisme, un turisme que no ens agradi, etcètera, etcètera. Jo crec que tot el que veurem segurament en les properes setmanes està molt dirigit a no fer-se mal per veure si finalment s'arriba a un pacte de govern per governar la Generalitat per part del PSC amb el suport o abstenció d'alguns partits.
Asens i Cid potser haurien de parlar una mica més, no?
El que diu David Cid és que ahir Jaume Asens parlava molt en general, és a dir, tu no pots anar a una negociació amb línies vermelles i que no està parlant concretament del tema del Hard Rock, que per ells el Hard Rock sí que és una línia vermella per entrar al govern. Clar, una altra cosa és donar suport a una investidura, que després et quedis fora.
Va ser una línia vermella pels pressupostos,
sí.
I ha estat una línia vermella per ells mateixos, perquè han perdut diputats, no?, a causa d'haver-se posicionat en contra del...
Bé, no ho sabem, sí.
Bueno, però, en tot cas, ha passat.
No sabem si hi ha una línia directa entre el no al Hard Rock i la pèrdua...
Però en tot cas l'han perdut.
Sí, això sí.
La realitat és aquesta. Jo crec que una mica és aquest el context que deia la Isabel, que al final es tracta de no prendre mal i de deixar les coses prou obertes per properes negociacions. Si els comuns han d'acabar donant suport, ni que sigui des de fora, al PSC, el PSC és un partit que sí que està a favor del Hard Rock i, per tant, diguem-ne, posicionar-se així frontalment en contra complica les coses a l'hora d'una potencial investidura d'Illa i, per tant, mentre aquestes suposades negociacions que hi ha més fortes o menys fortes durin, ningú no prendrà mal, és evident. El que passa és que jo crec que això també demostra molt poca transparència per part de tots plegats. És a dir, en aquest país no hi van haver pressupostos perquè els comuns es van oposar als pressupostos amb la línia vermella del Hard Rock.
També junts, eh?
També junts, sí, sí. Però...
Calia un dels dos, diguéssim.
Calia un dels dos. Però estarem d'acord amb que Junts estava fora del govern govern i podíem pensar que era més fàcil que Junts digués que no pas, no?
Però havia estat en el govern fins un any i mig abans, eh?
Sí, el que passa, clar, com que els comuns també la situació era diferent perquè ja no governaven Barcelona.
Exacte.
I a més ells pensaven que hi havia un acord entre el PSC i Esquerra Republicana
que els comuns donessin suport als pressupostos
per excloure'ls del govern de l'Ajuntament de Barcelona, doncs,
bueno. Ara, perdó, perquè ja m'he perdut, eh? Ara ja m'he perdut en l'argument. Perdó.
No
m'he perdut.
Disculpa.
M'he perdut.
Ah, vas interrompent, Ferran, un dia de...
M'he perdut, perdó.
Bé, doncs, clar, passo pàgina, perquè passen 3 minuts de 2/4, per saber què passa tant a la mesa del Parlament com a la presidència del Parlament i de la Generalitat, és clau quina decisió pren Esquerra Republicana, si decideix investir Salvador Illa, ni que sigui amb una abstenció, o si decideix mantenir-se i, per tant, anar a una repetició electoral. I de fons hi ha la divisió interna que hi ha al si d'Esquerra Republicana, que ara mateix sap que la seva secretària general serà al càrrec fins al Congrés, que s'ha de fer el mes de novembre, i que el seu president, Oriol Junqueras, de moment està cessant, podríem dir, fins que arribi aquell Congrés i presentar-s'hi. I avui, al matí de Catalunya Ràdio, hem sentit una veu a favor d'Oriol Junqueras. Fins ara hem sentit Pere Aragonès, Marta Rovira i altres pesos pesants d'Esquerra demanant una renovació de cares, i en canvi avui hem sentit el president del Port de Barcelona, Lluís Salvador, que va ser un dels pesos pesants del partit en anteriors legislatures, avui posant-se clarament al costat d'Oriol Junqueras.
Avui per avui Oriol Junqueras és la persona que en totes les enquestes fetes, publicades i no publicades, és el líder polític més valorat, no només d'Esquerra Republicana, sinó del conjunt del país, i és obvi que Esquerra Republicana n'és molt conscient d'això, i durant els propers mesos això s'anirà valorant i debatent, i estic convençut que Esquerra Republicana aprofitarà el valor que d'un actiu polític com Oriol Junqueras de cara a futur.
És veritat que en aquesta entrevista el mateix Lluís Salvador s'ha qualificat ell mateix d'un home d'Oriol Junqueras, vull dir que no se n'amaga que ell és pròxim a Oriol Junqueras, ho era en l'anterior etapa, i ara també ho vol continuar sent. Joan Ignasi Elena també es va pronunciar la setmana passada a favor d'Oriol Junqueras, en canvi el col·lectiu Primer d'Octubre, una corrent crítica dins d'Esquerra, doncs aposta per la renovació de càrrecs i la renovació de cares. Sí que fa la impressió, com deia el Ferran, que tot això està com molt soterrat, és com que... molt fora dels focus. Però alguns moviments hi deuen haver estat. Jo m'imagino que els afins a Oriol Junqueras deuen estar visitant les bases per tal d'intentar convèncer-los que al novembre al Congrés hi donin suport, i els que són contraris a Oriol Junqueras deuen estar buscant si troben algun candidat. No?
Parlem d'Esquerra Republicana. Saber què deies de la investidura.
De tot, perquè una cosa va lligada amb l'altra.
Jo crec que la investidura trigarà, això, tot i que... El dia 10 hi ha la Constitució del Parlament. S'ha de votar a la mesa, s'ha de triar president del Parlament, i, home, si el president del Parlament o presidenta surt amb un acord del PSC i de Junts, és diferent que si surt amb un acord del PSC i Esquerra Republicana o amb un acord de les forces espanyolistes. Perquè això sí que pot tancarar d'alguna forma cap a on...
Donarà pistes.
Sí, donarà pistes de cap a on prioritza Salvador Illa la negociació o amb qui quede enfocat. Després, pel que fa a Esquerra Republicana, sí, és evident que Lluís Salvador és un dels suports que manté dins del partit Oriol Junqueras, i que en aquesta voluntat d'Oriol Junqueras de seguir al capdavant del partit, ell té un avantatge, que és que els que voldrien una renovació no tenen renovador. És a dir, no hi ha una alternativa a Oriol Junqueras. És a dir, hi ha gent, vull dir, el mateix Pere Aragonès, Marta Rovira, que diu hem de fer una transició, hem de fer un canvi, hem de fer un relleu, però si no hi ha ningú al capdavant d'aquesta opció, i Oriol Junqueras és evident que té un capital polític, parlava Lluís Salvador del més valorat. Bueno, vull dir, té un nivell doncs, de coneixement i de reconeixement per part d'una part important de l'electorat i dels votants d'Esquerra Republicana que altres opcions no tindrien. Per tant, fins que no surti una opció clara, i jo crec que això també anirà per endavant, anirà per llarg, i anirà segurament per quan es resolgui el tema de la investidura. I és que Esquerra Republicana, abans de resoldre el seu lideratge, haurà de resoldre què fa a la investidura, perquè jo crec que Salvador Illa no voldrà pactar la investidura amb el PP, Vox, amb els comuns, que és molt difícil que Junts per Catalunya accepti investir a Salvador Illa, que també és difícil que ho puguin fer Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, tot i que segurament seria el que els hi podria sortir més rendible, i que la decisió pot acabar encarada només cap a què fa Esquerra Republicana. I a partir d'aquí, el principal error que podria cometre Oriol Junqueras i la resta d'aspirants d'Esquerra Republicana és convertir això en un element de la guerra interna, és a dir, marcar distàncies. És a dir, Oriol Junqueras, jo crec que el més intel·ligent que pot fer en aquests moments és sortir i dir que serà totalment solidari amb la decisió que prengui la direcció del partit, encara que ell no hi sigui, i que la compartirà i que hi donarà tot el suport, perquè si no hi haurà qui podrà pensar que el seu moviment de deixar la presidència del partit a partir del dia 9 i intentar recuperar-la a finals de novembre té a veure amb rentar-se les mans d'una decisió que és complicada, i jo crec que no està aquí.
Pel que fa al lideratge d'Oriol Junqueras, no? Jo crec que hi ha unes derivades a tenir en compte. Primer, si és veritat, com diu en Ferran, que no hi ha un incipient líder a darrere, que, per tant, es vislumbri, no?, que hi ha una possibilitat d'un nou lideratge, cosa que demanaven Pere Aragonès i Marta Rovira, i cosa que també tindria molt de mèrit, tenint en compte que tots aquells que van liderar el procés són líders que varen passar per la presó per res, en el cas d'Esquerra Republicana, i que, a més, varen ser uns líders que varen portar l'engany a la seva ciutadania i que no va servir per res. Però en el fet de que aquí hi hagi el líder Carles Puigdemont per part de Junts per Catalunya, segurament és un lastre que vincula a Esquerra Republicana. És a dir, és evident que els dos líders emblemàtics que van fer el camí lamentable del que va representar el procés van ser Oriol Junqueras i Carles Puigdemont. Per tant, que encara Carles Puigdemont sigui el líder de Junts per Catalunya i el possible, si hi ha una negociació contra natura, com deia en Ferran, Junts i PSC, que la possibilitat de poder ser president, el candidat per naturalesa que hauria de ser per part d'Esquerra Republicana, si estem en aquesta línia, hauria de ser Oriol Junqueras. I jo crec que això és un lastre que en el cas d'Oriol Junqueras pot tenir algú que veure en la voluntat de jo segueixo aquí perquè em confronto amb el lideratge que ha representat Carles Puigdemont. No? I jo crec que, sincerament, penso que si Catalunya va endavant, si el anomenat procés ha de reconvertir-se en una nova cosa, ha de també tenir nous líders per part d'aquells partits que varen portar a una situació de crispació catalana i de divisió a Catalunya, està clar.
Jo crec que si Junqueras es continua proposant per dirigir el seu partit, és perquè Junqueras no ha abandonat mai el somni de ser president de la Generalitat de Catalunya. No? I per tant, li falta esperar el temps, diguem-ne, que li permeti doncs poder-ho ser. Que hi sigui o no hi sigui dependrà de la militància del partit. Depèn, evidentment, de que la seva oposició trobi candidats, però depèn de que la militància del partit li doni suport.
Ah, clar.
Així com en altres èpoques, diguem-ne, havíem sentit molt soroll sobre el que estava passant a dins d'Esquerra Republicana, ara hi ha, diguem-ne, sorollet de fons, i se sap que hi ha algunes persones contràries a Junqueras, però no és un soroll aixordador com havíem sentit en d'altres ocasions. Jo crec que la decisió de que sigui Marta Rovira qui piloti la negociació de la mesa del Parlament i el fet de que finalment es posi en mans de la militància la decisió, el veredicte final sobre si fan president a Illa o no, diguem-ne, no és una mala cosa per Junqueras, en el sentit de que s'ha de mullar menys, no? Si ho deixen en mans de la militància, no és una decisió que prengui ell o que ell s'hagi de veure molt interpel·lat a manifestar-s'hi. I per tant veurem durant aquests propers mesos que passa o que no passa
amb ell. Però ho tindrà difícil, perquè a més
com que ell
estarà visitant i parlant amb la militància, és evident que aquest tema estarà damunt de la taula, no? De dir, bueno, que
sí,
diran,
però coneixem, què penses tu? Però coneixem com ell és capaç de, no, diguem-ne, ja funcionar, parlar, coneixem la seva oratòria i sabem
que
pot estar xerrant una hora sense, diguem-ne, manifestar-se sobre alguna cosa.
El que no sabem
cosa,
és de quina forma, és dir, a la direcció d'Esquerra Republicana ens té molt acostumats, no és nou, a sotmetre a la militància aquesta mena de decisions. Amb la investidura de Pedro Sánchez ho van fer. Però allà hi havia una recomanació de vot, diguéssim, no? De dir, s'ha arribat a aquest acord amb el PSOE per investir Pedro Sánchez, la direcció considera que és un bon acord, però el sotmet...
Falta veure la pregunta que es farà.
A consideració de les bases.
I què se sotmet a pregunta? Perquè una cosa és...
Investint
Salvador Illa o no? O, escolta, m'hem aconseguit aquest acord que implica això.
No, però el que van dir...
Però ens han anunciat que ho sotmetran a la militància.
No, però han dit que faran això segon, és a dir, quan van explicar l'acord...
Quan acabin les negociacions.
Quan acabin les negociacions, és a dir, no serà abans de negociar. És a dir, quan acabin les negociacions i ja no es pugui anar més enllà, i hi hagi un hipotètic acord programàtic amb el PSC, serà. Això és l'acord amb el PSC. El dubte que hi ha és si la direcció, i en aquest cas doncs, Marta Rovira, faran una recomanació de vot de dir, doncs, amb aquest acord a nosaltres ens sembla que està justificat abstenir-nos, votar a favor o votar en contra.
I a veure, el gest responsable és fer-ho després de les negociacions, és a dir, quan qualsevol que partit que vulgui tenir un lideratge de corresponsabilitat en l'elecció de govern, ho fas, no sí o no, si no tinc això sobre la taula i sobre aquests elements decidiu vosaltres amb el que jo he aconseguit, no? Perquè la pregunta de investeixo o no investeixo és una pregunta que implica una resposta des d'un punt una mica infantil, no? Sí o no en funció de m'agrada o no m'agrada, no en funció del que he aconseguit o el que puc aconseguir.
Són 3:15 de la tarda, veurem com evoluciona tot plegat. Fem ara una pausa i de seguida tindrem més dades sobre els robatoris de coure, que ja sabeu que ens porten de corcoll des de fa molts mesos, sobretot per les afectacions a Rodalies, tot i que avui ja us hem explicat que no només això, sinó que cada vegada més empreses veuen com la seva productivitat decau en picat, precisament per això, perquè els hi roben el coure. Ara explicarem què han explicat avui els Mossos per tal d'intentar combatre-ho tot plegat.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat, o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Si ja tens la documentació electoral a casa, pots enviar el vot fins al 6 de juny per correu certificat. És totalment gratuït. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. www.interior.gov.es.
A veure, una cosa, Andreu, si et faig triar entre tastar plats de 19 chefs, viure 12 hores de DJs o poder fer fins a 30 tastos i tallers gratis, amb què et quedes?
I Andrea, m'ho fiques molt difícil, no m'ho puc quedar tot?
No, doncs no pateixis perquè el Time Out Fest ens ho donarà tot.
I per només 5 euros l'entrada, 25 i 26 de maig a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, com sempre.
Time Out Fest, el festival gastronòmic de Time Out.
Sí, torna el TETA, Festival Feminista de Tarragona, el 31 de maig i l'1 de juny amb el lema Música que mou el món. Aquesta tercera edició gaudirem de les actuacions de Maria Fort, Pata Sarriba, Sari Vivang, Lua Mosquetera, DJ Luna Roja, Ellas Music Band, Que te calles, Chica Sobresalto, Mucha Pepe i Maria José Yergo. Ens ho passarem TETA. Més informació a tetafest.com.
Ja tenim 4 concursants per la segona semifinal. I tu, amb els teus vots, hi tens molt a dir. Quins 2 concursants acompanyaran en Julien a la gran final? Eufòria, divendres a la nit, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Reviu totes les gales a la plataforma 3CAT. Descarrega-te-la.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sí? Lluís, és per tu. Són de Galeries del Tresillo. Sí? Lluís, una altra vegada. Es pot saber què passa avui?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo comença el temps sense IVA i això vol dir que eliminem l'IVA de tots els nostres productes. Sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Que per què sóc un pluser? Perquè exigeixo transparència i en un clic puc comprovar totes les revisions del cotxe i l'informe de trànsit a l'instant. A Ocasión Plus tenen un taller a cada centre per donar un servei més proper i directe. A Ocasión Plus l'encertes segur. Tens 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Oh, Ocasión Plus.
Catalunya migdia.
D'aquí a 11 minuts seran les 4. Us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Els Mossos d'Esquadra anuncien mà dura contra el robatori de coure a Catalunya. Faran més pressió contra els lladres i actuaran contra les empreses de gestió de residus que tenen vincles amb les màfies. També reclamen que s'endureixi la llei per tal de perseguir aquest problema mundial de manera més eficaç. Per tot plegat, han apujat un grau al pla operatiu del metall. Ara està a nivell 2 sobre un màxim de 3 a tot el país, a tot Catalunya. Anna Alfonso, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, primer de tot, què significa això d'augmentar el nivell del pla operatiu del metall, totes aquestes coses que queden tan bé, què vol dir posar-lo en nivell 2 sobre 3?
Posar-lo en nivell 2 sobre 3 vol dir que els Mossos sumaran accions noves a les que ja feien fins ara per lluitar contra el robatori de coure a Catalunya. De fet, aquest nivell 2 ja estava operatiu en algunes zones. El 23 de febrer es va activar a les regions metropolitanes del Camp de Tarragona, la Metropolitana Nord i la Metropolitana Sud, que són les que concentren el 50% de robatoris de coure, i ara aquest nivell 2 s'ha ampliat a tot el país. A la pràctica vol dir que els Mossos, per exemple, doncs perseguiran amb més intensitat els lladres, augmentaran el nombre d'agents que vigilen les vies i les infraestructures, incrementaran també els controls de trànsit i la vigilància aèria amb drons per detectar aquests possibles robatoris.
Els lladres com actuen? I per què els interessa robar coure?
Els interessa perquè és molt car. Roben el coure perquè ara mateix el preu d'aquest metall està en nivells màxims arreu del món. Es paga a uns 9,5 € al quilo. I segons les dades dels Mossos, des del 2010 que ho estan estudiant, a Catalunya hi ha una relació directa entre l'augment del preu i l'augment dels robatoris. És a dir, que van havent-hi més robatoris com més car
com
és
més
el
car
coure.
Com més car és, més gent s'hi dedica.
En l'últim any, els robatoris de coure a la xarxa de DIF han crescut un 31% i se n'han detectat més de 260. I els lladres acostumen a ser multireincidents. Un 75% dels detinguts l'últim any tenien antecedents policials. Actuen en grup, de 2 a 4 persones per cada robatori, però els participants van canviant i això fa que siguin molt difícils perseguir-los com si fossin un grup criminal. Mm. Literalment ha dit el comissari de la prefectura, Rafael Comas, que molts d'aquests delinqüents fan del robatori de coure la seva manera de viure, el seu modus vivendi, i reclama canvis a la llei i en les penes també.
La sustracció de coure és un delicte de fur, a no ser que hagi estat sostret a l'interior d'una empresa que en cas seria robatori en força. El delicte de fur està penat, com a molt, amb un any i mig de presó. És una tipologia delictiva, com en altres que estem tenint i que ens preocupen, que probablement caldrà repensar el codi penal.
També hi ha molta gent que es pregunta com ho fan per robar aquest coure, que sembla molt complicat. Doncs els lladres han explicat als Mossos que acostumen a fer servir perxes de fusta per despenjar el cable de la catenària i no electrocutar-se. Un cop a terra el tallen amb una radial, fan un embolic i li treuen el possible embolcall que tingui amb el logotip de DIF perquè així no es pugui traçar.
Mm. I aquí el venen, un cop ja el tenen?
Doncs en molts casos el cable acaba a l'estranger, però hi ha ferrovelleries o empreses de gestió de residus que estan aquí a Catalunya i que tenen vincles amb aquestes màfies, amb aquests lladres. Es calcula que hi ha una trentena de deixalleries més o menys que col·laboren amb els lladres i que, a més, posen traves a la feina de la policia. I per això els Mossos, dins d'aquest nivell 2 del pla, intensificaran les inspeccions en aquestes ferrovelleries. Sentim el que en diu el comissari Comas.
Tenim un problema en un 10% que tenen connivència amb aquestes xarxes criminals i que no col·laboren o fins i tot han dificultat moltes vegades les investigacions. En alguns casos, fins i tot han obstaculitzat la inspecció per part de la policia administrativa.
I sentim molt a parlar del robatori de coure quan afecta la xarxa ferroviària, però no només afecta a aquesta xarxa, sinó que les empreses industrials també tenen cada cop més robatoris.
Però ja heu sentit que els Mossos avisen que hi ha una part de les ferrovelleries, de les deixalleries, que estan conxorxades amb aquestes bandes de lladres. Hem trucat als representants d'aquestes ferrovelleries. Sílvia Solanes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Es queixen precisament que algunes d'aquestes deixalleries estan tacant la seva imatge.
Exacte, estan tacant la seva imatge perquè, a més, no tenen tots els permisos mediambientals necessaris i no poden, i no fan aquesta picaresca i no passen totes les dades que han de passar els Mossos. La seva directora general, Victòria Ferrer, avisava des de Catalunya Ràdio que són aquestes empreses les que no passen les dades que volen la policia.
El Gremi de Recuperació de Catalunya no és l'autoritat inspectora. A nosaltres ens arriben denúncies dels nostres propis associats perquè diuen, escolta, mira, que dos carrers més enllà se m'ha posat un il·legal. Doncs nosaltres fem les comprovacions per veure si realment és il·legal que no hagi demanat la llicència a l'Ajuntament o tal, i en el cas de corroborar que és il·legal, el denunciem.
Ha explicat que més enllà de ser una empresa, per dedicar-se a aquesta feina cal tenir o una autorització ambiental o una llicència en funció de l'activitat, un procés que es pot allargar de 3 o 5 anys.
I ens hem fixat també en el recorregut que segueix el coure quan arriba a aquestes empreses de recuperació de ferralla.
Sí, primer de tot reben el material i és allà que fan el registre i la tria.
Bueno, primer li preguntem la procedència, enregistrem les seves dades i després tenim en compte que nosaltres sabem que un coure és un cable d'alta tensió o un cable de catenària, o si és mobiliari urbà, que si és un cable d'alta tensió o de DIF o de Renfe, identifiquem aquest tipus de cable, òbviament no li podem comprar, no li comprem. Truquem a la policia.
I avisant que no és fàcil quan han de trucar a la policia, perquè, com us podeu imaginar, els que venen no els hi fa gens de gràcia. Després, han de passar aquestes empreses cada setmana els registres de tot el material que entra a la policia. I és aquí on es queixa, on entra aquesta picaresca d'empreses de ferralla que no tenen tots els permisos, que no tenen aquest segell i que passen el que volen. Si ho detecten, ells, com deia la presidenta del gremi, ho denuncien. Però, és clar, avisen que ells no són la policia i és la policia. Diuen que és qui hauria de creuar les dades. I tercer, què en fan d'aquest material? Doncs depèn, hi ha empreses que fan de simples gestions de gestors i el venen tal qual a terceres, o d'altres que el pelen, el trituren per fondre i reiniciar el cercle circular.
No sé què us sembla.
A mi em sembla que tot el que sigui doncs, que la policia posi més recursos per trobar els delinqüents, fantàstic. El que la pregunta és aquest pla que avui ens expliquen, no? Com és que amb tots els problemes que han tingut amb el robatori de coure, que llavors, les responsabilitats, que si a DIF, que si a l'estat espanyol, etcètera, etcètera, si és un problema de vigilància, augmentem la vigilància amb la mesura que calgui, sobretot perquè la repercussió d'aquest robament de coure té una repercussió d'una transcendència que implica a tota la ciutadania. Després una altra cosa només, i és que, pel que jo tinc entès, el delicte d'hurt, quan es tracta de que el prejudici, com poden ser unes vies de tren i que, per tant, la transcendència d'aquest delicte pot ser molt més enllà, no és un delicte d'hurt, sinó que poden tenir penes més greus. I després només una altra cosa també, i és que al final, aquelles empreses que accepten a comprar o negociar amb aquest coure es converteixen en delinqüents. És a dir, el delinqüent és el que el roba, però evidentment hi ha una cosa que es diu delicte de receptació, sí. Que és immediatament comet un delicte aquella empresa que...
Per això manera... el primer que fan és treure l'embolcall de DIF i el que fan també és esmicolar-lo, fondre'l i tornar-lo a fer, si no saps d'on ha sortit aquell coure.
Però el que passa que aquesta sospita que tenen ja en el gremi, que hi ha empreses que ho estan fent malament, és una sospita que tothom al final s'acaba sabent el que hi ha al com, i per tant aquí la corresponsabilitat dels Mossos també és perseguir aquestes empreses, jo
sí,
entenc.
En tot cas, quan parlem de modificar el Codi Penal, hem de tenir en compte el mètode amb el que roba, el valor del que roba i després el perjudici que crea. Vull dir, per mi aquesta és la clau, no és tant el valor o el com es roba, sinó el perjudici que crea. I, per exemple, ho hem vist amb el cas del coure del dia 12, no? Tota la xarxa de Rodalies se'n van al carall i es parla de que hi haurà 2 mesos d'afectacions.
No, el dia 12, això fa...
Exacte, ha passat diverses vegades. I aquí hi ha l'altra vegada, que també és la responsabilitat de dir quina és la seguretat que hi ha a les vies, quina és la possibilitat de penetrar amb una xarxa com la de Rodalies a Barcelona, que és molt tupida i molt urbana de penetrar-hi, i això és evident que també, no només els Mossos d'Esquadra, sinó també Renfe i Adif tenen alguna cosa a dir.
Ho hem de deixar aquí. Acomiado la Sílvia Solanes i l'Anna Alfonso, gràcies a totes dues, i també a la Isabel Lleuger, la Mònica Sabata i el Ferran Casas. Gràcies a tots plegats. Una mica de publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio. Nosaltres tornem demà a partir de les 2.
Gràcies.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Quan vols vendre el teu pis, tots t'ofereixen la lluna, però només d'on piso es mulla de veritat. Ara et regalen un iPhone 15 només per posar el teu pis a la venda. Encara que no el venguin, l'iPhone és teu. Però el vendran segur. Què esperes? Truca d'on piso, truca!
sóc a Don Piso.
Condicions a donpiso.com. 93 306 90 90.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en tota electrònica, electrodomèstics i molt més.
Televisors, mòbils, ordinadors, frigorífics.
Electrònica esportiva, tecnobellesa, mobles de cuina i bany.
Amb lliuraments fins i tot en dues hores.
Recorda, només fins diumenge estalvia't l'IVA en tota electrònica, electrodomèstics i molt més.
Des d'avui a les 10 de la nit a la web i app del Corte Inglés.
I des de demà també a les nostres botigues.
T'hi apuntes?
Si aquest dissabte el Barça juga la final de la Champions femenina, aquest dissabte hi ha la TDG, la transmissió de la Germà.
Tercera final contra el Lió. Aquesta ha de ser la bona.
Segueix la final de la Champions femenina amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Pere Escobar.
Dissabte a partir de les 5 a la recerca del pòquer Barça-Olímpic de Lió.
Viu la final de la Champions femenina a la TDG, la transmissió de la Germà.
Catalunya migdia.